Els morts pels incendis a Los Angeles pugen a 10 i els evacuats a 180.000. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els devastadors incendis de Califòrnia que encerclen i afecten la ciutat de Los Angeles continuen fora de control, Joan Bota.
Han cremat barris sencers i les autoritats comparen el desastre en alguns llocs amb els efectes que hauria tingut una bomba.
Enviat especial a Los Angeles, Francesc Garriga.
Les imatges de poblacions com Pacific Palisades, totalment arrasada, són totalment esfereïdores. El vent segueix dificultant les tasques d'extinció dels bombers. La pudor de fum s'escampa per tota la ciutat de Los Angeles. Els bombers adverteixen que encara n'hi ha per dies.
Aquesta situació que es viu a Los Angeles és aquest dies un mirall dels efectes que pot tenir a qualsevol punt del món una emergència climàtica galopant.
El cap dels graf dels bombers, Marc Castellnou, reconeix al matí de Catalunya Ràdio que amb un incendi tan complex poca cosa es pot fer i que l'única eina és la prevenció.
Necessitem efectius de bombers per apagar els incendis, però per preparar el terreny perquè els bombers puguin apagar els incendis cal gestió, cal preparar correctament el paisatge, cal fer gestió d'aquest paisatge i cal fer una ordenació urbanística adaptada al risc d'incendis.
Això el dia en què s'ha confirmat que l'any 2024 és el primer any en què s'ha superat el grau i mig d'escalfament global respecte de l'era preindustrial.
Els experts vinculen directament la situació a Los Angeles amb el canvi climàtic. A Europa la temperatura puja el doble de ràpid que la mitjana mundial.
Mentrestant, a Venezuela, Nicolás Maduro prendrà possessió com a president d'aquí a 3 hores, sense haver ensenyat encara les actes de les eleccions del mes de juliol que el seu règim diu que va guanyar.
L'opositor Edmundo González, que sosté que el més votat va ser ell, ha promès assistir a l'acte per intentar ser investit president, tot i l'amenaça de ser detingut.
Buenos Aires, Joan Biosca.
Sí, González Urrutia ha repetit decenes de vegades que serà avui a Veneçuela, no se sap ni com ni quan, i com s'ho farà per deixar República Dominicana i anar al seu país. Incertesa, doncs, absoluta, i encara molts dubtes sobre la detenció i alliberament de la líder opositora Maria Corina Machado ahir.
Però encara estem més pendents de la crònica internacional, perquè a les pròximes hores haurem d'estar pendents de la sentència contra Donald Trump pel cas Stormy Daniels, de pagaments il·legals a canvi del silenci d'aquesta actriu porno amb qui va tenir relacions.
El jutge ha anticipat que no hi haurà pena de presó. Trump tornarà a ser president dels Estats Units d'aquí 10 dies.
Mentrestant, aquí a Catalunya s'ha desencadenat un Me Too periodístic amb una cascada de comunicadores explicant a les xarxes casos d'assetjament sexual, agressions i actituds masclistes.
Denuncien, a més, que no són casos aïllats, sinó una situació sistèmica. Sentiu l'escriptora i periodista Llucia Ramis al matí de Catalunya Ràdio.
Ha estat una cosa completament integrada, no? I quan dones noms et diuen llavors ves en el jutjat, i que si vas en el jutjat moltes vegades, això no canvia absolutament res.
I el PSOE presenta una reforma legal per impedir que els partits polítics i les seves associacions puguin exercir com a acusació popular.
També es vol apartar els jutges que facin declaracions polítiques.
Madrid, Àngels Afuente.
Sí, el que pretén la iniciativa socialista és garantir el dret a tenir un jutge imparcial. Per tant, el magistrat que faci declaracions a favor o en contra de partits polítics, sindicats o associacions públiques o privades s'haurà d'abstenir de participar en el procés judicial i de no fer-ho se'l podrà recusar. Una eina que defensa Patxi López no va en contra dels jutges.
Los propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer, ¿no?
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
La Supercopa d'Espanya es tornarà a decidir diumenge amb un clàssic.
El Madrid es va classificar ahir per la final, després de superar el Mallorca. Aquest va ser un partit marcat per les denúncies d'assetjament sexual de familiars del Mallorca per part d'aficionats locals. I explicarem al Catalunya Migdia el comunicat de l'Espanyol, en què es mostra en contra de la decisió del CSD de donar la cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions, però molt localitzades. A l'AP7 de Bellaterra, Barberà del Vallès, en direcció Girona. L'AB30, Barberà, en sentit sud. La C58, a Montcada, direcció Barcelona. La C31 sud, a l'altura de Cubelles, en tots dos sentits. I la C17, de Malla a Tona, en direcció Barcelona, a causa d'obres. El transport públic, una incidència que s'arrossega tot el dia. Les línies R1 i RGU de Rodalies circulen amb retards de 10 a 15 minuts. Hi ha hagut un robatori de cable de coure aquesta matinada entre el Clot i Badalona. Ha provocat una incidència d'infraestructura de DIF que afecta la senyalització automàtica i que no es podrà reparar fins aquesta nit, segons informen des de Renfe Catalunya.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix, en aquest migdia, tenim temperatures molt suaus.
Sí, 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 16, 17, 18 a tota la costa. Arribem als 20 graus a Tarragona, 21 graus a Alcanar, Tortosa, Amposta i Ulldecona. Respecte a ahir, no fa tan vent. La temperatura en alguns sectors, sobretot cap a Girona, ha baixat, però, en canvi, la sensació és que fa molta bonança. Un temps ben dolç, amb sol, quatre núvols prims, i avui poca història més. És a dir, encara un dia que, almenys a les hores centrals, doncs gairebé és primaveral. I demà tampoc farà molt fred, perquè comença a entrar el vent i a la costa es poden superar novament els 20 o 22 graus. Però, en general, a les muntanyes i a l'interior, a mesura que avanci el dia, sobretot a la tarda i al vespre, baixarà en picada la temperatura. Estem parlant de 8 o 10 graus de baixada en poques hores. Per tant, precaució, el Pirineu, demà a la tarda, aquesta refrescada, aquest ambient ja de fred de rigorós hivern, entra un front al matí, pot ploure o plovisquejar, el Pirineu, aïlladament el Prepirineu, comarques de Girona, fins al Moianès, Osona, la Selva, a la resta potser 4 gotes al matí quan passi el front, i el vent cada cop més intens. Tenim avisos de ventades de més de 90 km per hora, a molts llocs per sobre els 70, Lleida, Tarragona, l'Ebre, Pirineu, Prepirineu i Girona, especialment cap a l'Empordà. La neu anirà baixant al matí de més de 2.000 metres cap a 1.700 al migdia i a la tarda 1.200, però a la Vall d'Aran nevaria a 900 metres. I atenció, perquè la neu pot deixar de 10 a 30 centímetres a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça i nord del Principat d'Andorra. La resta, menys de 10 centímetres, però amb torb. Una situació perillosa, compte no fer muntanya. I diumenge farà més sol, però més fred també a tot arreu.
Molt bé, doncs precaució aquells que aneu a la muntanya. Dani, gràcies, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ja són 10 els morts pels incendis a Los Angeles i les autoritats de Califòrnia adverteixen que la xifra encara podria augmentar més. Les flames han arrasat 11.000 hectàrees, hi ha 180.000 evacuats i prop de 10.000 cases i edificis destruïts. Els focs continuen actius i fora de control. Hi ha 20 persones detingudes per saquejos i robatoris a habitatges afectats pel foc. Anem a Los Angeles. Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. La ciutat de Los Angeles es lleva aquesta hora amb l'angoixa de molts dels seus ciutadans de no saber si casa seva ha quedat arrasada o no per les flames al llarg d'aquesta nit. Els 5 incendis que cremen i encerquen la ciutat han fet evacuar més de 150.000 persones que no han pogut ser als seus domicilis. Alguns d'ells han dormit en albergs. És el cas del Manuel i la Maria. Ells van haver d'abandonar a correcuita a casa seva perquè les flames s'hi acostaven. Ho han perdut tot.
Se que nos quemó todo. Nomás tenemos la pura ropa puesta con la que salimos.
¿Cómo fue? Es decir, ¿ustedes estaban en casa y vieron cómo el fuego se acercaba?
Sí, sí.
Pues salimos de allí de emergencia, pues, porque ya el fuego ya estaba encima de nosotros.
El vent és l'element que més està perjudicant l'extinció dels incendis. Les seves fortes ratxes fan que les dificultats pels bombers siguin més importants que mai. Els voluntaris de Creu Roja adverteixen que està sent una situació mai vista. És el que també ens explica en Glenn, de 67 anys, explica que ha viscut aquí gairebé tota la vida. Ha viscut terratrèmols i incendis, però el que va viure aquest dijous, quan es va despertar a la camioneta on viu, diu no ho havia vist mai.
I woke up and it seemed like my van was on fire.
M'he llevat i semblava que la furgoneta estava cremant. Hi havia molt fum. I no sabia veure d'on venia el fum. Semblava que hi havia foc arreu del meu voltant. I tot tenia un color entre marró i taronja, tan taronja que semblava gairebé lila. De cop m'he espantat molt. No sabia que tota la ciutat estava cremant. I no tenia cobertura, així que estava aïllat. Hauria pogut ser una guerra nuclear amb el que veia.
Aquest divendres les escoles seguiran tancades a la ciutat de Los Angeles i els bombers i les autoritats adverteixen que la situació es pot allargar uns quants dies. Els 5 incendis segueixen tots descontrolats.
El cap dels grafs dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio que els bombers no poden fer res per frenar focs com ara els de Los Angeles amb vents de 150 km per hora, Sara Canyete.
Sí, diu que és un escenari extrem i destaca que la gestió del paisatge i els entorns urbans són l'única eina possible per actuar davant d'incendis tan complexos.
Evidentment, necessitem efectius de bombers per apagar els incendis, però per preparar el terreny perquè els bombers puguin apagar els incendis cal gestió, cal preparar correctament el paisatge, cal fer gestió d'aquest paisatge i cal fer una ordenació urbanística adaptada al risc d'incendis. Llavors tot aquest problema és una mica el que el canvi climàtic està ficant damunt de la taula.
Castellnou remarca que els conreus agrícoles són un escut que dificulta l'abans de les flames i assegura que estan seguint de molt a prop els incendis de Califòrnia per extreure'n lliçons que siguin útils també aquí a Catalunya.
Doncs relacionat encara amb això, amb els registres del 2024 ja tancats, Copernicus confirma la mala notícia. L'any passat va ser l'any més càlid des que es tenen registres i el primer en què es va superar el grau i mig d'escalfament. A Europa, el fenomen és especialment preocupant perquè la temperatura puja el doble de ràpid que la mitjana global. Montse Poblet.
La superació del grau i mig el 2024 no implica que ja hàgim sobrepassat els límits establerts per l'Acord de París. Perquè això passi, cal que aquest escalfament se sostingui en el temps. Però en una entrevista a Catalunya Ràdio, Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, dona per fet que això és precisament el que passarà.
La qüestió no és si arribem o no arribem al grau i mig ara, que se passarà al final dels anys 20 o al mitjan dels anys 30. És molt, molt probable que això passarà. La vera pregunta és si, després d'haver passat per el grau i mig, aconseguirem, abans del final del segle, de tornar enrere.
A Europa, l'escalfament ha estat el doble de ràpid que la mitjana global. Per les sequeres a tota la zona meridional, la pèrdua de gel àrtic i un factor, la reducció de la contaminació, que és molt positiu, però que facilita l'entrada dels rajos solars i, per tant, l'escalfament. La virulència de la Dana del País Valencià és un dels molts efectes d'aquest escalfament. Fruit de l'alta temperatura del mar, en els dos últims anys hi ha hagut un increment d'un 5% del vapor que hi ha a l'atmosfera i això augmenta l'energia associada a huracans, tifons i tempestes. Des de Copernicus subratllen la necessitat urgent de reduir de manera dràstica les emissions per frenar el canvi climàtic i les seves catastròfiques conseqüències.
Mentrestant, Veneçuela conté l'alè a poques hores de la cerimònia presidencial. Aquesta tarda està previst que Nicolás Maduro prengui possessió del càrrec per tercera vegada. Ho farà sol, sense la presència de grans mandataris internacionals i sota la sospita de no haver presentat les actes electorals que certifiquen la seva victòria a les urnes. Per la seva banda, el líder opositor veneçolà, Edmundo González Urrutia, ha promès assistir a l'acte per ser investit sota l'amenaça de ser arrestat pel règim de Maduro. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Tres de les grans incògnites ara mateix damunt la taula han de ser resoltes en teoria al llarg d'aquesta jornada. Arribarà l'autoproclamat president legítim de Veneçuela, Edmundo González Urrutia, al seu país des de Santo Domingo? Serà llavors detingut a Veneçuela? Qui rebrà la banda presidencial finalment, Maduro o González Urrutia? I és que la tensió és màxima al país sud-americà després d'hores també d'angoixa, por, incertesa i també molts dubtes. La líder antichavista, Maria Corina Machado, sorprenia tothom reapareixent en públic després d'estar amagada 4 mesos. Genera dubtes entre chavistes i opositors la seva autodenunciada detenció per part de la policia i posterior alliberament a canvi, diu Maria Corina Machado i el seu partit, de filmar uns vídeos. No se sap res més del cas. Un show pel chavisme. Escoltem Diosdado Cabello, ministre de l'Interior de Veneçuela.
Desastre de la concentración de ellos, del llamado, la convocatoria de ellos, intentaron taparla con una gran mentira, con un falso positivo.
Per aquest divendres, doncs, està previst el relleu presidencial. Assisteixen delegacions de països aliats de Veneçuela, Colòmbia, finalment, però, amb Gustavo Petro, president d'Esquerres, com, en principi, fins ara aliat de Nicolás Maduro, no hi envia ningú. I des de Xile, el president progressista Gabriel Boric ha tornat a qualificar el govern veneçolà de dictadura.
Tot plegat és la situació a Veneçuela i justament dictadura és la paraula que ha fet servir la investigadora sènior del Sidó per l'Amèrica Llatina, Anna Ayuso, a Catalunya Informació, per tal de referir-se al règim veneçolà que avui revalida Nicolás Maduro al capdavant de la presidència.
L'expectativa no és tant el que pugui passar amb Maduro, diguem-ne, la incògnita és què passarà amb Edmundo González. El que tenim és que ara, vull dir, el poder de Maduro es basa no en unes eleccions, sinó en una dictadura. Diguem, podem dir que estem ja ara davant d'un cop d'estat.
De fet, Veneçuela ha tancat 3 dies la seva frontera amb Colòmbia i parla d'un complot internacional. I per si hi havia poques coses a l'actualitat internacional, encara en tenim una altra. A partir de 3:45, avui mateix, s'ha de saber la condemna contra el president electe dels Estats Units, Donald Trump, pel cas Stormy Daniels, l'actriu porno que va rebre uns diners de la campanya electoral de Trump perquè no digués res d'una relació que va tenir amb ell. Es preveu una pena simbòlica, però històrica, perquè serà el primer home que ocuparà la Casa Blanca amb una condemna penal. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Per què serà simbòlica la condemna?
Doncs perquè el jutge Juan Merchan va avançar que no l'enviaria a la presó ni li imposaria una multa, però, òbviament, quedarà en el seu expedient. Un pronunciament magnànim, malgrat que durant el judici el va amonestar per la seva actitud i la falta de respecte, va dir el Poder Judicial. Un jurat el va declarar culpable fa més de 7 mesos per 34 delictes, entre els quals falsificar els registres comptables per encobrir el pagament de $130,000 a l'estrella del porno. S'espera que Trump compareixerà davant el Tribunal de Manhattan en la lectura de la decisió, tot i que el jutge li ha donat l'opció de seguir la vista telemàticament. La sessió es fa després que aquesta matinada el Tribunal Suprem desestimés l'últim intent dels advocats del multimilionari per frenar la condemna. Adduïen que ja té immunitat presidencial, però per 5-4 el tràmit judicial tirarà endavant. Tot i que no és el procés judicial més greu que ha afrontat, és el que ha arribat més lluny.
Passar un minut d'un 3:15. El Me Too de les periodistes catalanes suma més casos mentre creixen les veus que afirmen que es tracta d'una situació sistèmica que cal afrontar amb tot el sector, Montse Mas.
Sí, a la desena de professionals dels mitjans que en les últimes hores han denunciat a les xarxes casos d'agressions sexuals, abusos de poder i actituds masclistes a la feina, avui s'hi han afegit més testimonis, com el de la periodista cultural Anna Guitart, al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo vaig parlar amb uns caps meus explicant que una persona se m'havia tirat a sobre, m'havia immobilitzat, havia intentat... I els hi va fer molta gràcia. És que ens ha passat a totes. Hi havia un moment en què et deien que era normal.
Una de les denunciants d'ahir a les xarxes, la periodista i escriptora Llucia Ramis, ha explicat al mateix programa per què la majoria de denúncies no assenyalen amb noms i cognoms.
Tant se val qui ha estat. És a dir, jo podria dir els noms, no passa absolutament res. No vol dir que tothom, evidentment, exerceixi aquest abús de poder, però ha estat una cosa completament doncs, integrada. No? I quan dones noms et diuen, llavors vés en el jutjat. I que, si vas en el jutjat moltes vegades, això no canvia absolutament res.
I la periodista Marta Montaner ha reclamat en declaracions a Catalunya Ràdio que s'assumeixin responsabilitats.
Que hi hagi conseqüències de tot això que estem dient, no només per les persones que han comès aquestes agressions, sinó també per les empreses. Perquè donin aquests protocols, aquestes eines que les dones ens sentim segures per seguir denunciant aquestes coses i perquè canviïn certes maneres d'actuar.
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha condemnat qualsevol agressió i discriminació per raó de sexe i ha donat suport a les periodistes que denuncien assetjament sexual als mitjans.
D'aquesta qüestió en parlarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Parlarem amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, per saber quina posició té el Col·legi de Periodistes davant de totes aquestes denúncies de companyes periodistes per aquests casos d'assetjament o d'abusos. Ara mateix, passant 3 minuts d'un quart, fem una pausa i en tornar un últim moviment del PSOE per intentar posar ferm a allò que Pedro Sánchez anomena funk.
Catalunya Migdia.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
A veure, amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart. El PSOE impulsa una llei per posar pals a les rodes als processos judicials amb finalitats polítiques, el que es coneix com a lawfare. Els socialistes volen que el Congrés dels Diputats debati un canvi legal per apartar els jutges que facin declaracions polítiques o per impedir que els partits puguin exercir d'acusació popular als judicis. El Partit Popular ja ha deixat clar que farà el que calgui per impedir que aquesta iniciativa s'acabi aprovant al Congrés. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Per impedir l'assetjament judicial, frenar la judicialització de la política i garantir la neutralitat dels jutges, la llei proposa que s'abstinguin o que se'ls pugui recusar quan hagin fet declaracions a favor o en contra de partits polítics, sindicats, associacions o altres entitats públiques o privades. Ho explicava Patxi López.
Si uno no se ha manifestado políticamente sobre una cuestión que tiene que juzgar
por principios debiera abstenerse de participar en esa cuestión. Y si no, hay posibilidad de que pueda ser recusado por haber participado con unas declaraciones, me da igual, a favor o en contra de aquello que tiene que jugar.
Una eina, diu el portaveu socialista, que no va en cap cas contra els jutges.
Y pensamos que los propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer, ¿no?
I amb la voluntat de protegir drets fonamentals, es prohibeix exercir l'acusació popular a partits polítics, associacions i fundacions que tinguin algun vincle polític, com ara organitzacions d'extrema dreta, com Hazte Oír o Manos Limpias. Des del PP, Cuca Gamarra adverteix que la reforma proposada pel PSOE afectarà els processos en marxa, com ara el de Begoña Gómez, quan la llei entri en vigor en un termini d'uns 6 mesos.
Todos aquellos procedimientos que estén en marcha, que hayan comenzado con carácter previo, también será de aplicación, con lo cual lo único que buscan es que decaigan todas las acusaciones y, por tanto, que se puedan cerrar todos estos procedimientos.
També es vol impedir que es puguin obrir processos judicials només basats en retalls de premsa, sense cap prova ni indicis d'irregularitats.
I encara sobre el govern espanyol, la reducció de la jornada laboral enfronta cada cop més, amb més força, els dos socis d'aquest govern. Els ministres de Sumar s'han reunit avui d'urgència per exigir al PSOE que el pròxim Consell de Ministres aprovi la reducció de la jornada laboral pactada entre sindicats i treball. Madrid, Cristian Roldán.
L'objectiu de Sumar és que la jornada laboral de 37 hores i mitja entri en vigor el més aviat possible. Amb aquest horitzó en ment, Yolanda Díaz s'ha reunit amb els seus ministres a la seu de treball aquest matí. En bloc, demanen al PSOE aprovar amb caràcter d'urgència el text signat amb els sindicats per, d'aquesta manera, poder portar-lo al Congrés. També han remarcat que els socialistes estan incomplint el pacte de coalició, impedint que la reducció de la jornada laboral avanci, i han assegurat que no renunciaran a cap dels acords a què van arribar a la reunió amb els sindicats. Queda per veure com respondran des del Partit Socialista. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja va alertar que abans de sotmetre l'acord a votació volia garantir que el text tingués els suports necessaris.
Les urgències dels hospitals catalans comencen a estar molt plenes per l'increment de les infeccions respiratòries quan encara no hem arribat al pic de la grip. Alguns centres fins i tot han començat a cancel·lar algunes intervencions menors per manca de llits disponibles, sobretot centres comarcals, segons que ha avançat aquesta emissora el Departament de Salut. Mar Riera.
Les urgències ja estan plenes de pacients que s'acumulen als passadissos, un increment del 20%, com per exemple l'Hospital Partaulí de Sabadell, i que també s'està notant a d'altres centres com l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge, l'Hospitalet. El secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, alerta a Catalunya Ràdio que la pressió assistencial és generalitzada i els preocupa què passarà d'aquí a 7 dies quan creixi el nombre de contagis.
Tenia la sensació que sense que hagi arribat el pic estem, hem arribat a una situació en molts llocs límit, doncs no sabem què pot passar quan arribi el pic.
Víctor Moto, secretari d'Acció Sindical de SATSE, el sindicat majoritari entre infermeres, detalla a Catalunya Ràdio als centres més tensionats.
Sobretot ens trobem a hospitals mitjans de nivell 2 i comarcals que on les urgències estan més tensionades. Per exemple, destaquem l'Hospital del Mar, Mutu de Terrassa, el Tall de Manresa o l'Hospital de Martorell.
Tant metges com infermeres lamenten les baixes taxes de vacunació de la grip i reclamen més autocrítica pel poc impacte d'enguany en la campanya. Pel que fa a l'ús de les mascaretes als hospitals, el Departament de Salut recorda que l'obligatorietat està en mans de cada centre en funció de la situació que tinguin. És el cas, com per exemple, de l'Hospital Sant Pau, on la mascareta ja és obligatòria en espais com urgències entre professionals i també usuaris.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana que s'endureixin les penes per tinença il·legal d'armes de foc. L'anunci arriba després del tiroteig al barri de la Mina, dimarts passat, amb més d'un centenar de bales disparades. En paral·lel, des del matí de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat més contundència policial i ha advertit que els autors eren menors i que van disparar per marcar territori. Miquel Jarque.
Interior ja ha destinat un reforç de 2 unitats antiavalots, la Brimo, i 2 de Seguretat Ciutadana, la Roca, si estaran, de forma permanent el temps que sigui necessari. Des de Tarragona, Parlon demana un increment de les penes per tinença d'armes, que ara mateix són d'entre 1 i 3 anys.
I és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc
s'ha de millorar, és a dir, s'ha d'endurir en un futur, i aquesta també és una línia en la qual hem de treballar. És a dir, hem d'endurir la punibilitat de tenir un arma de foc.
Precisament, des del matí de Catalunya Ràdio, i com deies, Filo Cañete s'ha mostrat indignada amb que els menors tinguin accés a armes i adverteix que les noves generacions que viuen a la mina han perdut el respecte pels antics patriarques.
Estem davant d'una generació que té facilitat d'accés a diners, a la compra d'armes, i ja aquests joves han perdut aquest respecte per lo que temps enrere s'ha anomenat sempre els patriarques, no?, de les famílies de cultura gitana. Aquesta manca de respecte fa que ara les mediacions també siguin molt més complicades.
El cas de la mina també tindrà una derivada al Parlament. Esquerra ha demanat que el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, comparegui a la cambra per donar-hi explicacions.
Mentrestant, el govern accelera el compliment de les principals exigències dels comuns i d'Esquerra i intenta aplanar el terreny de les negociacions pels nous pressupostos. Aquest matí, el conseller de la presidència ha reunit tots els secretaris generals per tenir a punt aquest mes de gener el règim sancionador de la llei d'habitatge i per encarrilar també aquest mes el finançament singular, Núria Oriol.
Doncs sí, en una conclave del Consell Tècnic de l'Executiu a Montserrat, el conseller Albert Dalmau ha donat directrius clares perquè els secretaris generals posin fil a l'agulla per aprovar ja el règim sancionador de la llei d'habitatge, instrument reivindicat pels comuns com a indispensable, amb l'amenaça que si no arribava aquest gener, s'aixecarien de la taula de negociació dels nous comptes. Són declaracions a TV3.
El compromís del govern és tenir el règim sancionador en aquest mes de gener i, per tant, doncs, en les properes setmanes el govern doncs, admetrà a tràmit, no?, l'aprovació d'aquest règim sancionador. Estem acabant de tancar els detalls tècnics. Aquest ha sigut un dels temes que avui també hem treballat en aquesta sessió de treball amb els diferents departaments i, per tant, doncs, aquest mes de gener el govern haurà complert la seva paraula en portar el règim sancionador.
I ja és també cap a Esquerra, amb qui encara el govern no s'ha reunit pels pressupostos després que hagi pujat la pressió amb la presidència d'Oriol Junqueras. El govern maniobra apressant l'arquitectura del finançament singular.
Tenim d'altres compromisos que tenen a veure amb el finançament i, per tant, doncs, aquest objectiu d'accelerar en aquest mes de gener totes aquelles qüestions que tenen a veure amb això i estem treballant amb aquest objectiu.
A més, d'avançar en els acords d'investidura amb els seus dos socis, la reunió de treball del Consell Tècnic d'aquest matí ha servit per engegar també totes les altres prioritats a l'executiu per aquest any en matèria d'habitatge, seguretat, prosperitat compartida i reforma dels serveis públics. Pel conseller de la presidència, s'ha posat el país en marxa.
I precisament sobre un dels dos socis que el govern intenta convèncer per donar suport als pressupostos, Oriol Junqueras no farà canvis al grup d'Esquerra Republicana a Madrid. Tal com us he avançat a Catalunya Ràdio, el nou president del partit ha decidit mantenir Teresa Jordà al Congrés dels Diputats i Sara Bailac al Senat, tot i que totes dues formen part del sector crític que volia apartar Junqueras, Albert Prat.
Sí, aquest matí Junqueras s'ha reunit de forma telemàtica amb tots els diputats d'Esquerra Madrid per confirmar que manté els equips tal com estan. Teresa Jordà seguirà sent la número 2 al Congrés, però perdrà la influència que havia guanyat aquests últims anys perquè Rufián recuperarà protagonisme. I al Senat, Sara Bailac estava a la corda fluixa, però finalment la nova direcció també ha decidit no tocar-la. Amb aquesta maniobra, Junqueras neutralitza els seus opositors que durant la campanya vaticinaven una purga interna si ell recuperava el poder. La mala maró, però, continua. Des del sector crític, diverses veus asseguren que han decidit acceptar les ofertes del nou líder per no regalar-li tot el poder.
Al nord d'Àfrica, Líbia ha ordenat la deportació més gran feta mai de migrants que intentaven arribar a Europa a través de la seva frontera. El país ha expulsat més de 600 nigerians al desert del Sàhara, Núria Har.
Sí, Líbia els ha obligat a fer marxa enrere per una ruta migratòria que, segons l'ACNUR, és molt més mortífera que la del Mediterrani, sobretot ara per les baixes temperatures dels mesos d'hivern. Les Nacions Unides ja han confirmat que els centenars de migrants han arribat al seu país d'origen, Nigèria, en un comboi de diversos camions. Fins ara, l'expulsió més nombrosa havia sigut de 400 persones. Ara, Líbia en deporta 600 enmig d'acusacions a la Unió Europea d'externalitzar les seves fronteres. Itàlia és un dels països que ha signat acords amb Líbia per reduir les arribades per mar. Segons el govern de Meloni, l'any passat van arribar al seu país menys de la meitat de migrants que l'any anterior.
I atenció, perquè si sou usuaris de Rodalies, començareu a familiaritzar-vos amb aquest so. Així sonen els nous trens de Rodalies, que es començaran a provar aquest mateix any a la línia del Maresme. Entraran en servei, però, l'any 2026. Avui s'ha presentat el primer comboi que sortirà de la fàbrica de la companyia Alstom a Santa Perpètua de la Mogoda, al Vallès Occidental. L'ha anat a veure el Joan Garcia. Joan, com seran aquests trens nous?
Més grans, i cabrà, per tant, més gent. Tindran 900 places, és un 20% més que els trens més antics que circulen encara per Rodalies des de fa 35 anys, els 450, tècnicament se'ls diu. Combinaran cotxes d'un i de dos pisos i les portes seran més amples. Es començaran a provar de nit a la R1, precisament la línia que es prioritzarà en el traspàs de Rodalies a la Generalitat, un acord del qual el president Salvador Illa assegura que hi haurà novetats imminents.
Aquest mes de gener veurem passes endavant en aquesta matèria, en aquest traspàs de Rodalies, i el que persegueix el govern de Catalunya és fer un traspàs, però sobretot, si ho permeten, fer un bon traspàs.
El president ha visitat la planta d'Alstom acompanyat del ministre de Transports, Òscar Puente, que ha posat en valor la renovació de trens i de la infraestructura com a garantia que el servei millorarà. De moment, però, encara demana paciència als usuaris.
No hay incidencias porque estemos cruzados de brazos, sino por todo lo contrario. Los resultados se van a notar todavía más en los dos próximos años a medida que vayan concluyendo las obras. Pido un último ejercicio de paciencia a los usuarios para que podamos ver recogidos los frutos.
Dels 200 trens nous encarregats per Renfe a Alstom, la meitat aniran a Catalunya. Seran per a Rodalies 70 i 30 aniran a les línies regionals.
Mentrestant comencen a instal·lar-se els sensors químics per millorar la detecció de núvols tòxics a l'entorn dels polígons petroquímics de Tarragona. El sistema encara no té data d'estrena i forma part de les millores de control i de gestió d'emergències derivades de l'accident mortal d'Icoxe, que dimarts que ve farà 5 anys. Tarragona, Manel Sastre.
La Generalitat està invertint 1.800.000 euros en el desplegament d'aquesta xarxa, amb prop de 600 sensors que estaran repartits a diferents punts del territori i poden detectar fins a 8 substàncies tòxiques en temps real. Al final, se n'han posat uns quants més dels que es preveien per petició dels propis municipis, segons explicava la mateixa consellera Núria Parlon.
Aquesta ampliació també s'ha fet a demanda del món local. Per exemple, l'Ajuntament de Vilaseca ens va demanar que poguéssim col·locar alguns d'aquests sensors i majoritàriament estan situats allà on tenim les zones de rics, el polígon nord, el polígon sud, i amb les diferents zones on ens podem trobar amb un accident de risc químic.
El sistema de monitoratge en continu permetrà saber a instant els nivells dels contaminants per identificar l'empresa d'on surt el producte i saber l'evolució del núvol en funció del règim de vents per poder decidir actuacions d'emergència. La instal·lació arriba amb anys de retard i forma part de les accions de millora del Pla d'Emergència Química de Tarragona, el Plasecta, després de l'accident d'Icoxe, que fa 5 anys la pròxima setmana. La consellera diu que ara estem millor que no pas quan va passar l'accident.
Passant 2 minuts de 2 quarts, continuen les queixes dels pensionistes que van fer aportacions a les mútues a les dècades dels 60 i dels 70 i que han pagat més IRPF del que els tocava. Hisenda els ho ha posat més difícil per recuperar allò que han tributat de més. Pilar García.
Doncs sí, només ho poden reclamar per a les declaracions de la renda del 2019 al 2022, perquè els anys anteriors ja han prescrit. I a més, ara Hisenda ha determinat que només podran fer una reclamació per any. Aquest 2025 podran sol·licitar el que van pagar de més el 2019. L'any que ve podran reclamar la part corresponent al 2020 i així successivament fins al 2028. La Maribel, una de les afectades, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
El temps juga en contra meu. Això són uns cèntims meus. Diu, bueno, però si vostè no arriba a cobrar, imagina't, ho cobraran els seus descendents. Miri, jo estimo molt les meves filles, però jo decideixo que faig amb els meus cèntims que em corresponen ara.
La mitjana de diners que poden recuperar són uns 3.000 euros.
I el sector porcí català encadena 2 anys consecutius de beneficis mai vistos. L'any passat van guanyar gairebé 43 euros per animal, fins i tot una mica més que l'any 2023, que ja va ser de rècord. Això s'explica sobretot perquè s'han abaratit els costos de criar els animals i també per la bona salut de les exportacions. Lleida, Estela Bussoms, tot plegat es desprèn del balanç que ha fet avui la Unió de Pagesos.
Sí, el sindicat admet que els resultats són molt bons, però també adverteix que aquest 2025 hauran d'afrontar grans inversions per adaptar-se a la nova normativa de benestar animal, que contempla que cada porc ha de tenir més espai per viure. Diuen que no s'hi oposen, però demanen facilitats per poder ampliar les granges i, si cal, tenir més temps per adaptar-se a les noves condicions. Rossend Saltiveri és responsable del sector de la Unió de Pagesos.
Al final, l'objectiu és fer l'adaptació, però que no perdem capacitat de producció.
que si al final aquests ports no els podem produir aquí, ens acabaran vinint de fora. I, per tant, tot el que és importació d'animals vius és un risc. Al fons, acaba sent un risc sanitari, no?
Precisament aquest risc sanitari fa referència a una hipotètica entrada de la pesta porcina a l'estat espanyol, tal com ha passat a Alemanya, un escenari que giraria com un mitjó les bones perspectives dels productors perquè tancaria les portes a l'exportació. Un altre aspecte que també han destacat és que el sector tendeix a concentrar-se en granges cada vegada més grans.
Passant gairebé 5 minuts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
A housing cooperative is a property owned by a business in which the residents gain equity by buying shares. It's a distinctive form of home ownership which is gaining popularity in the face of the housing crisis. This week on Filling the Sink, we'll be taking a closer look at the pros and cons of housing associations.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app i web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts a 2 quarts, faltant poc més d'una setmana perquè s'anunciïn les nominacions als Oscars. I avui s'estrenen dues pel·lícules que estan entre les favorites per optar a diversos premis.
To die. To sleep.
Una és aquesta que sentim. Es titula Les vides de Sing Sing, Marc Garriga.
Una pel·lícula commovedora i brillant sobre un grup de presos d'un centre penitenciari d'alta seguretat dels Estats Units que, a través del teatre, aconsegueix transformar-se i resistir. És una demostració que l'art cura i obre les portes a una nova vida, encara que sigui a través de la ficció. I ho prova el fet que està basada en una història real i la majoria dels actors s'interpreten a ells mateixos. Al capdavant de tots, però, hi ha Colman Domingo, un conegut secundari que aquí fa una de les millors interpretacions de l'any. S'estrena avui juntament amb A Real Pain, un exercici molt personal de Jesse Eisenberg, l'actor nominat a l'Oscar per La xarxa social, que gira al voltant de dos cosins nord-americans que viatgen a Polònia per visitar la que va ser la casa de la seva àvia abans de la Segona Guerra Mundial i de passada s'apunten a un tour turístic sobre l'Holocaust. Per tant, deriva en una reflexió sobre la culpa on destaca el genial Kieran Culkin, l'estrella de la sèrie Succession.
I també hi ha estrenes en català.
Vine a buscar-me, ribuixot!
Aquesta, però, concretament és per un públic més juvenil.
Sí, és Overlord, el regne sagrat, un anime d'aventures fantàstiques que veu de Joc de Trons i dels Masters de l'Universo i que forma part de tota una saga. I també s'estrena Bambi, una vida al bosc, una adaptació realista del conte que va originar el famós film de Disney, però del qual aquesta producció francesa es vol desmarcar absolutament. Completen les novetats la complexa, suggestiva i espiritual The Human Hibernation, de la terrassenca Anna Cornudella, la sensible i delicada La mitat de Anna, debut com a directora de l'actriu Marta Nieto, Desmontando un elefante, un drama familiar amb Emma Suárez i Natalia de Molina, l'últim film de Sean Penn, Ciudad de Asfalto, i un thriller d'acció i robatoris, Juego de Ladrones, Pantera.
I de cinema a música, perquè Franz Ferdinand, De La Porte o Anna Andreu protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquest divendres. Marc Ruiz.
Franz Ferdinand publica en el disc The Human Fear. La banda escocesa ha tornat a treballar amb Mark Ralph, el mateix productor del disc Right Thoughts, Right Words, Right Action. I això fa que tingui un so que recorda el que tenien fa 10 anys. Tot i que també exploren sons electrònics, com passa en la cançó Hooked, un hit amb els canvis a mig tema clàssics de la banda, però emparentada amb el Satisfaction de Benny Benassi.
Quiero abrirme el corazón.
De La Porte publicant avui Déjate Caer, un disc de pop electrònic amb cançons de ball delicades com Rendición, drama en bass molt clàssic com Cagarla, la que obre el disc, o hardcore per acabar la nit de fons com Tecno Rico. De La Porte presentaran l'àlbum aquest diumenge a la Sala Apolo de Barcelona.
I turned my collar up, kept my eyes turned down.
L'ex-Beatle Ringo Starr publica avui el seu homenatge al country, Look Up. El disc és ple de guitarres slide, melodies pentatòniques i harmonies de dues veus que evoquen paisatges del mig oest nord-americà.
Cada vespre repeties que tu tens un sol anel.
En Andreu i Marc Pujol han unit talents per crear Turons, una cançó deliciosa i delicada. La lletra evoca els pensaments que s'amunteguen just abans de dormir. És el primer avançament de Vigília, el tercer disc d'Andreu, que sortirà el 14 de febrer.
Si yo me convirtiera en nube,
yo me convertiría en ojo.
Arriba al Teatre Lliure de Montjuïc una de les obres més experimentals i arriscades de Federico García Lorca, El Público, una peça surrealista que tracta temes com la llibertat o la sexualitat. Una obra del voltatge, plena de risc, que ha entomat la Comèdia Nacional de Montevideo, que ha aterrat a Barcelona per presentar la seva pròpia versió del text, Montse Camps.
Escrita el 1930, és la peça més personal i confessional del poeta i dramaturg andalús, plena de símbols que remeten a temes com l'homosexualitat. L'adaptació l'ha fet el dramaturg uruguaià Gabriel Calderón.
Somos conscientes de que es una obra de un artista homosexual que no podía expresar su sexualidad, que sentía que lo iban a matar si expresaba esa esencia, y lo terminaron matando. Ese miedo, ese terror, pero ese compromiso se siente en la primera página hasta la última.
Marta Pazos dirige la obra y advoca a dejarse portar pels sentits.
Lo vais a ir entendiendo a través del cuerpo. Vamos a ir entendiendo que no hace falta entender que lo que está apelando es al sentir, al compromiso de sentir.
El Público es va estrenar a l'Uruguai fa un any i arriba per primera vegada a l'Estat. Es podrà veure el lliure del 15 al 26 de gener.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Un any més, la Supercopa d'Espanya de futbol es decidirà amb un Barça-Madrid.
Els organitzadors de l'Aràbia Saudita estan contents. Tornen a tenir un clàssic a la final. El Madrid es disputaran el primer títol de la temporada diumenge a l'Aràbia. El Madrid es va classificar ahir, després de superar el Mallorca, i el vestidor blaugrana confien a repetir el bon partit que van fer al Bernabéu en partit de Lliga. Ramon Salmurri.
Sí, exactament. Aquest clàssic de final de Copa que es disputarà el diumenge després que el Barça aconseguís la classificació contra l'Atlètic de Bilbao i que ha deixat bones sensacions al vestidor. Un vestidor que avui mateix gaudia d'un dia de lleure. Declaracions d'Íñigo Martínez dels mitjans de comunicació del club parlant ja d'aquesta final i del que representa per l'equip.
Contentos de estar en otra final, de tener opciones de ganarla, y la verdad que estamos motivados, ilusionados. Es el primer título del año que lo queremos conseguir. Creemos que esto nos puede dar un impulso más aún en todas las otras competiciones que quedan, y lo afrontamos con mucha pasión y mucha ilusión.
Íñigo Martínez, que s'està convertint, sens dubte, en un dels pilars, si no el pilar fonamental, del Barça de Hansi Flick. Ja saps, Laia, que aquest dia des del vestidor han sortit molts missatges de suport cap a Dani Olmo i Pau Víctor. Dos novetats que podrà disposar el tècnic alemany. En aquest sentit, també, Íñigo Martínez ha mostrat la seva eufòria.
El tener dos jugadores sin inscribir es duro tanto para ellos como para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, mucho revuelo alrededor. Ahora mismo ya oficialmente ya pueden competir y no tengo ninguna duda de que, bueno, pues más ganas que ellos no tienen nadie. Entonces, nosotros contentos y ellos más aún.
Doncs del cas Olmo i d'algunes novetats i reaccions, tornarem de seguida a parlar amb tu, Ramon Salmurri. Abans, però, parlem del Madrid. D'aquesta final de la Supercopa d'Espanya, ja sabem com arriba el vestidor blaugrana i ara hem de saber com arriba el Madrid, que jugarà aquesta final després d'haver superat ahir el Mallorca per 3-0 del Serra.
El Madrid era d'entrada el favorit per jugar diumenge a la final contra el Barça i el Madrid la jugarà. No ho va tenir fàcil, però. Els blancs no van poder obrir la llauna fins passada l'hora de joc, amb un gol de Bellingham, i no van acabar sentenciant la semifinal fins al temps afegit amb un gol en pròpia porta del central Balien i un altre de Rodrigo. Un partit que va acabar amb una lamentable picabaralla amb el madridista Vinícius i el mallorquinista Mafeo novament com a actors principals i amb una majoria de jugadors dels dos equips com a actors de repartiment. Uns fets que van lamentar l'acabar tant Iago Barrasate com Carlo Ancelotti.
La pelea innecesaria,
innecesaria porque el partido había acabado. No es que hizo la culpa a los míos o al Mallorca, innecesaria para los dos equipos. No había sentido.
Diumenge, per tant, Barça i Madrid es tornaran a trobar a la final de la Supercopa Espanyola. Serà la desena vegada que la juguen des que es disputa aquest torneig i la tercera de consecutiva. Ancelotti veu un clàssic de difícil pronòstic.
En los últimos tiempos el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Mucho partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1, 0-4 en Barcelona, dos veces ha ganado a nosotros en el Bernabéu, el Barcelona, 0-4.
Fins a dia d'avui, el Barça s'ha adjudicat la Supercopa en 14 edicions, l'última fa 2 anys, i el Madrid 13 vegades, la darrera, la temporada passada.
Per cert, que aquest partit ha estat marcat per les denúncies d'assetjament sexual per part de familiars dels jugadors del Mallorca, d'aficionats locals. La Federació Espanyola està estudiant aquestes denúncies amb les càmeres de seguretat, amb totes les imatges que pugui tenir d'aquest partit i de les graderies per prendre les mesures necessàries. I el que dèiem, segueixen les reaccions al cas Olmo. La Lliga esgotarà totes les vies possibles per intentar que retirin aquesta cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor. Això passa per presentar recursos a la justícia ordinària. I els clubs que segueixen mostrant el seu desacord, ahir sentíem Les Palmes i el Valladolid, i avui ha estat el torn de l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, el club blanquiblau mostra en un comunicat la seva inquietud i preocupació pel fet que aquesta decisió pugui crear un precedent molt perillós, diuen, que suposi una amenaça a la integritat de la competició. Alhora, l'Espanyol defensa la normativa de la Lliga de Futbol Professional i de la Federació Espanyola sobre el rigorós control econòmic aplicat per assegurar, diuen, la sostenibilitat de molts clubs. Aquest comunicat acaba explicant que aquest moviment del CCD deixa en evidència i desautoritza la Lliga i la Federació Espanyola i demana que es revisi aquesta resolució que amenaça els principis d'igualtat i de justícia de la competició. En l'aspecte esportiu, l'equip fa aquesta tarda l'últim entrenament abans del partit de demà contra el Leganés a casa. Abans, a les 4, sentirem el tècnic blanquiblau Manolo González a la roda de premsa prèvia.
Doncs encara un apunt més de l'actualitat blaugrana, Salmurri, un altre directiu que marxa de la Junta de la Porta. En aquest cas es tracta del vicepresident de màrqueting, Juli Guiu, que ha presentat la seva dimissió.
Ho explicava ahir el diari La Vanguardia, i Juli Guiu, perquè no els hi soni excessivament, era un home de pes a la junta directiva, va ser capdal en tancar l'acord de patrocini amb Spotify i també era l'encarregat de gestionar, almenys inicialment, les negociacions amb Nike. Va quedar apartat, però després d'aquesta negociació, Laporta va ser qui va prendre les regnes i, finalment, Juli Guiu, que en els últims temps ja havia estat força al marge i lluny de la figura del president, ha decidit fer un pas al costat, almenys ara que el conjunt blaugrana havia aconseguit la cautelar per Pau Víctor i Dani Olmo.
I seguim amb els equips catalans de la Lliga. El Girona, demà a les 2, visita el camp de l'Alavés, Eduard Solà.
Sí, i Mitchell ha pogut tenir el que havia demanat, poder treballar i entrenar per millorar tots els aspectes del joc que no li havien agradat durant els partits de la primera volta. I en aquest període d'entrenament, l'entrenador del Girona, Mitchell, ha treballat la continuïtat en el joc durant tot el partit. Insisteix en que l'objectiu ha de ser classificar-se per Europa, tot i que ho tindrà més clar, diu, un cop s'hagi acabat el segon terç de competició.
Per mi l'equip ha fet coses molt bé durant la competició, però no hem tingut continuïtat. Per això he demanat o hem treballat atac i defensa de la nostra manera de fer les coses per intentar que es duri durant moltes jornades. És l'objectiu i és una mentalitat. Les bones costums sempre s'han de treballar més, perquè costa més portar-lo al camp durant molt temps.
Mitchell recupera Sigankov per jugar demà a les 2 del migdia al camp de l'Alavés a la 19a jornada de Lliga. Miovski, Asprilla i Porto són baixa.
Doncs aquesta jornada de Lliga que s'obre avui amb un Rayo Vallecano-Celta a partir de les 9. I a la Lliga Femenina, els tres catalans jugant demà, els tres equips catalans. L'Espanyol rep a les 12 l'Atlètic Club i a la tarda, 6:45, duel català entre el Barça i el Llevant Badalona, Pau Mora.
I els dos equips hi arriben en dinàmiques molt diferents. El Barça segueix en ple de victòries després de 14 jornades, mentre que el Llevant Badalona suma 7 partits seguits sense guanyar a la Lliga. La jugadora del conjunt badaloní, Núria Garrote, sap de la dificultat del partit, però l'afronten amb confiança.
Sí, donar tot el camp, tenir paciència, sobretot perquè bueno, és un equip que et posa a la corda fluixa a tot moment, però bueno, amb paciència i amb motivació i creient en el nostre treball podem fer coses.
Eliminat de la Copa, el Llevant Badalona es pot centrar en la Lliga a partir d'ara, però cal tenir en compte que sumar al Johan Cruyff seria una sorpresa majúscula.
Fem una pausa i quan tornem...
Ha guanyat la partida Peñarroya Espanyolis, victòria brillant del Barça a la pista del líder d'Europa en el pitjor moment, en un moment límit.
La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga que dona ales a l'equip blaugrana.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Dakar ha arribat a la jornada de descans amb els campions del món de bajes, Eduard Pons i Jaume Batriu, expulsats per la FIA. Ahir van volcar i en arribar al bivac, l'equip els va dir que l'arc de seguretat tenia una fissura i per normativa queden fora. Està clar que en cotxes no està sent el millor Dakar per als catalans. En motos, però, hi ha un nom, Damià Aguilar, que destaca per sobre de la resta.
Els titulars de la competició ens els deixa un jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, que en paraules del seu director esportiu a la marca de motos KTM, Jordi Viladoms, els està sorprenent.
Molt contents, sí, sí. L'any passat, el dia que ens estàvem tots amb les cares llargues i tristos, i aquest any és el contrari. La moto funciona molt bé, tenim els pilots molt bé, i com dius, el Sanders està dominant amb Rally GP, i l'Edgar, que ha sigut la sorpresa per tots, supercontents, està liderant el Rally 2, tot i encara està en procés d'aprenentatge, no esperàvem que fes això, o sigui, estava aquí per aprendre, i ens està sorprenent molt.
Falten cap a 3.000 quilòmetres de rally, en 7 etapes, a partir de demà. No està sent el millor Dakar en quatre rodes per als de casa. Això està claríssim. Els copilots Armand Montleon i Dani Olivera són el top 10 dels cotxes més potents. Però si ens mirem els pilots, Nando Jubany és el millor entre els catalans. Ara bé, 29è a la general. Ell diu que no li agrada ocupar una posició amb Laia Sanz i Nani Roma fora de joc. De moment, l'incombustible cuiner ha preparat avui una paella per desenes de persones al bell mig del bivac i, com us podeu imaginar, no era bona, sinó el següent.
Doncs això vol dir que el Damià Aguilar ha tastat aquesta paella, que si no era bona el següent vol dir que era boníssima. I en bàsquet, petit respir del Barça, això després de la victòria ahir a la pista del líder de l'Eurolliga, el Mònaco, per 84-98, però tot i així, Ernest Macià, la situació de l'equip continua sent delicada.
Delicada no, el següent, podríem dir. No, però a la Lliga CB, perquè a l'Eurolliga la cosa està una mica millor. És veritat que està tot molt condensat, però la gran victòria d'ahir fa que el Barça pugui respirar més tranquil. És veritat que la CB d'aquí a 48 hores jugarà a Gran Canària, amb el dubte de Vesely, que ahir, per exemple, a l'Eurolliga no va jugar i el Barça s'hi juga a anar a la Copa. Però la veritat és que l'Eurolliga, havent guanyat, es consolida el Barça en la posició de repesca de play-off, empata amb l'últim dels equips de play-off i davant d'una setmana, la que ve, amb dos partits al Palau, sembla que tot millora una miqueta. Partit contra Panathinaikos serà el primer, aquest serà una miqueta més complicat, i després contra l'Efes. I el Barça, que segueix buscant el substitut de la Provítola, sembla que el va pescar a Turquia. Veurem si s'acaba consolidant l'opció de Fat Russell, base del Pinar Karsiyaka, que és un equip que està en descomposició per problemes econòmics.
Això pel que fa al Barça. El Hayopos Lleida, Ernest, hi ha novetats.
Sí, una de freda i una de calenta. La freda, que el base titular o un dels jugadors més importants de l'equip, Kenny Hasbrick, té una lesió al soli, estarà unes setmanes de baixa, però el Lleida necessitava centímetres a dintre i sembla que podrà ja activar, de fet, ja activat Hamilton, de manera que de cara als tres propers partits, calendari difícil, Múrcia, Gran Canària i Bascònia, el Lleida tindrà una mica més de potència dins.
I a l'Eurocup femenina, derrota contundent de l'Unigirona a la pista del Pet Jungarès, 85-73 a l'anada dels vuitens de final, 12 punts que les gironines hauran de remuntar dijous que ve a Fontejau per poder accedir als quarts de final. I bones notícies per la secció de futbol sala del Barça. Pau recupera diversos lesionats aquest cap de setmana a la pista del Còrdoba.
El més destacat de tots és Sergio González, que ha superat la lesió al lligament creuat de la cama esquerra i tornarà a jugar després de 10 mesos sense competir. González explica com ha estat de complicada aquesta recuperació per ell.
Sí, jo realment em pensava que no seria tan dur. Ho veia per la tele, els hi passava als meus companys i deia, bueno, serà una lesió més llarga i no hi haurà molt més, però tot el contrari. Realment és duríssim, és molt de temps... Et treuen una de les teves parts més importants, no?, que és ser jugador.
Ara ja està recuperat, però no és l'únic. Miquel Feixas i el capità Sergio Lozano també tornen a una convocatòria amb tothom disponible.
Bucarest acull aquests dies la Copa del Món masculina de waterpolo, la primera competició de nivell de seleccions després dels Jocs de París. La selecció espanyola, amb majoria de catalans, disputa avui els quarts de final contra Croàcia, però més enllà dels resultats, aquesta competició suposa l'estrena d'una nova reglamentació que condicionarà i molt el joc. I repassarem ara amb el David Tuach i ens preguntarem quins són els canvis més substancials. D'entrada, David, oi que canvia la llargada de la piscina?
I tant, perquè els homes passaran a jugar en piscines de 25 metres en lloc dels 30 de llargària com fins ara. En canvi, les noies ja jugaven en 25 metres i així seguiran a la Copa del Món femenina, que començarà el dia 14 a Grècia.
La renovació principal arriba cronòmetre en mà.
Sí, perquè el temps de possessió per atacar s'escurça de 30 a 25 segons i de 20 a 15 en el cas de les segones jugades. I pel que fa a les jugades de superioritat, les exclusions passen dels 20 als 15 segons només.
No són les úniques novetats, encara hi ha algunes novetats més, David?
Es podrà jugar amb porter-jugador com en l'handbol i en el futbol sala. Fins ara el porter no podia passar de mitja piscina. I d'altra banda també s'introduirà el videoarbitratge a petició dels entrenadors, amb una oportunitat que conservaran els tècnics en cas d'encert en la petició.
Però, per tant, ara coexistiran, diguem-ne, dos reglaments perquè les noves normes seran puntuals.
Així és, perquè els canvis, de moment, només s'aplicaran a les competicions de caire mundial, és a dir, de seleccions. Per tant, en aquesta Copa del Món, que té diverses fases, i, sobretot, de cara al Mundial del juliol a Singapur.
Sabadell acull el tradicional míting d'atletisme que es fa anualment a Catalunya i que plega els millors atletes de casa i també de nivell internacional. I a més, enguany, Pau Ros presenta algunes novetats.
Una desena edició que tindrà per primer cop a l'estat espanyol la llebre lluminosa, uns llums que assenyalen de manera contínua el ritme del rècord a batre. Tot i el pressupost ajustat de la competició, entre els participants hi haurà atletes de primer nivell, com Adel Mechal o Esther Guerrero. La migfundista banyolina olímpica a París en els 1500 participarà aquest cop en els 3.000 metres.
Aquesta vegada no disposaré d'una llebre com tradicionalment s'utilitza. Això per mi és un hàndicap. L'organització ha decidit posar una llebre lluminosa. Crec que és molt atractiva per l'espectador, però com a corredora doncs, és molt més difícil, ja que has d'estar pendent d'unes llums, el ritme és constant... Portes tu el ritme de la cursa, la concentració ha de ser permanent.
L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana d'Atletisme acollirà 180 atletes de 35 països diferents que competiran en 16 proves a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. La competició es podrà seguir per la xarxa Més a partir de les 7.
A l'Hockey Lliga aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de la primera volta en aquest primer tram de temporada i més enllà del previsible lideratge del Barça i domini dels seus golejadors, un jugador del Lleida treu el cap per compartir, Isaac Vilalta, el títol provisional de Pichichi.
Sí, es tracta de Nico Ojeda, que comparteix la primera posició a la llista de golejadors amb dos jugadors del Barça, Ferran Font i Pablo Álvarez. Tots tres n'han marcat 15 en aquestes primeres 12 jornades. En l'últim partit, Nico Ojeda en va marcar 4.
Es bonito hacer goles y que sumen para el equipo, eso es importante. La verdad que miramos todos para sumar, para que sume todo para el equipo y bueno, encantado. Y bien recibidos los goles y sí sirven. Así que, pero bueno, es un orgullo también estar ahí arriba con estos genios que están y son goleadores natos.
El Barça és, de llarg, l'equip més golejador, seguit justament del Pons Lleida. Diumenge, 12:15, última jornada de la primera volta en horari unificat.
I com cada divendres us fem una recomanació des de la redacció d'Esports, i avui és l'Eudald qui la fa. Eudald, quina és la teva?
Doncs la d'un esport que a casa nostra no té gaire arrelament, però que en altres llocs com la Gran Bretanya, Irlanda, Austràlia, el Canadà o la Xina té un gran seguiment. Parlo de l'snooker, la modalitat de billar professional més destacada que hi ha actualment. I si algú està interessat en aquest esport o si vol iniciar com a aficionat, a partir d'aquest diumenge i durant tota la setmana que ve es disputa a Londres, a l'Alexandra Palace, el Masters de snooker, un dels tres tornejos més importants de la temporada, juntament amb el Mundial i l'Open de la Gran Bretanya, i que en aquest cas disputaran els 16 millors jugadors del rànquing mundial. L'anglès Ronnie O'Sullivan, considerat el millor jugador de la història i que s'ha adjudicat el torneig 8 vegades, és finalment baixa d'última hora i no podrà defensar el títol aconseguit l'any passat. Però hi ha d'altres destacats aspirants al títol, com l'escocès John Higgins, el belga Luca Brezel, el xinès Ding Junhui, els anglesos Jack Trump o Mark Selby, o l'australià Neil Robertson. Per cert, qui guanyi aquest torneig a la triple corona s'endurà la gens menyspreable quantitat de 350.000 lliures, prop de 420.000 euros.
Repassem més informacions del dia amb la Marta García. Comencem per l'handbol.
Granollers acollirà novament la fase final de la Copa de la Reina. Se disputarà del 14 al 16 de març en el Palau d'Esports de la ciutat vallesana. El CAACCET Balomano Granollers exercirà com a equip anfitrió i el Superamara Vera Vera de Sant Sebastià també tindrà plaça fixa com a vigent campió de la competició. Els altres participants iniciaran de la segona fase de classificació que se sorteja demà mateix.
Comencem i acabem. Amb l'handbol fins aquí la informació esportiva. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.